Catalunya Valley, amb Ricard Castellet.
El 30% de les startups d'arreu del món creuen que els seus ingressos cauran molt aquest any, però el 70% creuen que podran mantenir tots els seus treballadors o fins i tot augmentar les plantilles. Sens dubte, hi ha motius per ser optimistes.
I saludem aquesta nit a Ricard Castellet, CCO de Barcelona Tech City. Bona nit, Ricard.
Bona nit, Chantal. Com estem?
Molt bé. Abans de començar, t'haig de dir que ens fa molta il·lusió que tu, que hi ets des del primer dia, el Revolució, comparteixis avui amb nosaltres el programa número 150, Ricard. Han passat moltes coses des del primer programa. Estic molt contenta que hi siguis, perquè a més a més amb el Ricard ja ens coneixem de fa temps, de Ràdio 4 i a més està Catalunya Ràdio. Amb quins records et quedes, va, d'aquests 150... Sí? 150.
150 són molts. Quina il·lusió arribar aquí. Mira, em recordo molt el primer programa a l'estudi de Catalunya Ràdio, que el vam fer, recordo, amb el Miquel Martí, que era com a sí. Poma, cosa bé zero, ¿vale? I aquí dia la il·lusió de tornar a començar amb tu ràdio després d'un temps de peron, la il·lusió de començar un projecte tan xulo com el Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio, és un dia que tinc gravat a la ment. També t'he de dir que el salt que hem fet a televisió amb el Revolució TV també és un tema que fa una il·lusió veure el creixement, l'aposta i com tota aquesta feina que hem fet de divulgació, de la innovació i de l'startup té un retorn.
Molt bé, doncs jo també estic molt contenta que hi siguin tots els col·laboradors i sobretot també el Ricard Castellet, un home emprenedor que compartim valors i esperit emprenedor i per tant contenta que hi siguis. I Ricard, el que segur que no ens imaginàvem és que viuríem un confinament com el que estem vivint, que ens ha dut a una crisi duríssima i ens arriben notícies econòmiques dolentes, no? Per exemple, que afecten a Nissan, moltes empreses també que en depenen. Jo, malgrat tot, et conec de fa molts anys i sé que no ets dels que rendeixen i ets dels que prefereixes sempre veure el got mig ple, no? Com ho veus tu, Ricard?
Cert, mira, bé, primer de tot, és un moment molt dur a nivell de salut, a nivell de persones que han mort, que ens han deixat, moltes persones han patit, eh? Hi ha empreses que han tancat, hi ha gent que està passant amb moltes dificultats i des d'aquí, primer de tot, el nostre suport i la nostra abraçada. Però és cert, jo sóc com tu també, les que veig sempre el got mig ple i crec que hem de veure, malgrat tot, el got mig ple. Mira, què destaco? Hi ha un procés també d'acceleració cap a la digitalització, cap a la modernització dels processos de treball, del teletreball, d'un canvi de cultura, d'una incorporació de la tecnologia que ha de fer que el treball sigui una mica millor. Per tant, malgrat tot, mirem el got mig ple i mirem el futur amb optimisme.
Molt bé, així m'agrada. El Ricard sempre és un home optimista. si haguessis de definir Ricard, amb una sola paraula, com ha afectat el coronavirus a les startups, al Barcelona Tech City, i sabeu, molt important, hi ha moltes startups que tenim al nostre país, quina seria?
Mira, és difícil perquè no hi ha unes dades encara molt concretes a nivell de país, però sí que puc dir-te un estudi molt interessant que ha fet Guaira, de Telefònica, que ha fet un estudi a unes 200 startups d'Alemanya, Argentina, Brasil, Colòmbia, Xile, Espanya, Perú, Mèxic i el Regne Unit, on han sortit unes dades que crec que és una bona fotografia d'un bon retrat del sector. Per exemple, per ara, que soc una persona optimista, que ho soc, doncs mira, el 57% de les startups són optimistes de cara al futur. Val? El 20% creu que no sobreviuran si el confinament dura molt més de 5 mesos, però només el 20%. Val? Menys del 20% s'estan plantejant acomiadaments, que és el més trist d'una crisi econòmica, la gent a l'atur. Només el 6% de les startups creuen que realment hauran de plegar. Hi ha dades que, malgrat tot, del sector startup, pel seu dinamisme, per la seva innovació, per la incorporació de nous models de treball, que estaven sempre més avançats que el teixit empresarial més tradicional, que ens fa donar una visió una mica optimista d'aquest sector. Al final, aquesta crisi fa que el sector tradicional s'apropi cada cop més al sector més innovador, que és l'startup.
Per tant, només un 6% de les startups creuen que hauran de plegar, per tant, no és una xifra tan negativa. Què diries que és el que més preocupa ara mateix als emprenedors, vosaltres que en parleu molt, amb emprenedors al Barcelona Tech City i esteu en contacte amb tots, davant d'aquests 3 mesos, què és el que els preocupa més, no? Com li preocupa segurament a molts oients que tenen empreses, que tenen pimes, què és el que preocupa?
preocupen diferents coses, i molt per sectors. Cada sector té la seva preocupació. Hi ha una preocupació per intentar tornar a una normalitat o a una nova normalitat, però abans millor. L'important és que les fases dintre, amb el concepte de salut primer de tot, però que les fases es consolidin i es consolidin de manera ràpida, el més ràpid possible. ¿Vale? Però, evidentment, ja preocupen temes més vinculats a l'economia, el descens del consum, de l'activitat comercial, en el fons. Això, i aquí hi ha dades que realment el 43% del sector start-up o sector PIME, per dir-ho així, PIME digital, realment creuen que hi ha una preocupació per l'activitat comercial que baixi perquè hi ha més gent a l'atur, perquè hi ha por a consumir. Val? Hi ha una por a perdre clients. Hi ha una por o unes dificultats per aconseguir rondes. Després parlarem d'aquest tema i veurem que realment s'estan tancant rondes. Mm-hmm. Però és cert que en tota aquesta situació és més complex el tancament de segon tipus de rondes.
Hi ha un altre tema que també vull tocar amb el Ricard Castellet. Les xifres són claríssimes, el 85% de les empreses diuen que el teletreball s'ha implementat amb èxit, o sigui, la digitalització ha estat la gran descoberta també d'aquest confinament, n'hem parlat. Podem dir que ja sabíem la teoria, Ricard, i ara hem descobert que la pràctica funciona, ha vingut per quedar-se el teletreball?
Sí, i un sí rotund, a més, o sigui, ho estic convençudíssim. Mira, Chantal, crec que la generació dels nostres fills, quan els expliquem que nosaltres treballàvem 5 dies a la setmana, dilluns a divendres, 8 hores al dia com a mínim, asseguts en el despatx, en un mateix despatx, no s'ho creuran. Diran, però què fèieu? I cada dia havíem d'agafar transport públic o transport privat per anar a treballar 5 dies a la setmana? No, diran, no pot ser. El teletreball, estic convençut, un sí rotund que ha vingut per quedar-se. Evidentment, anirem a un model mix. Tampoc vull dir que farem un teletreball total. La majoria de les empreses adaptaran un model on hi haurà reunions molt creatives amb molt valor presencial i que certes feines les fas millor a casa en condicions òptimes de teletreball perquè ets molt més productiu, perquè guanyes el temps d'anar i tornar a la feina i perquè el nivell de concentració és molt més alt. El teletreball, com a canvi de model organitzatiu relacional entre l'empresa i el talent que treballa, ha vingut per quedar-se d'una manera, per mi, claríssima. Claríssima. Uh-huh.
S'ha de regular, per això, perquè també he parlat amb molta gent aquests dies de teletreball que treballava i diu, però si faig més hores, moltes més hores a casa treballant que des de l'oficina, no? També s'haurà de regular. I també aquest teletreball ha estat estrany per alguns, ja que no és el mateix teletreballar i estar sol a casa quan els teus fills estan a l'escola que estan teletreballant amb els fills. Però bé, segurament moltes feines, com deies, seran amb teletreball. També hem de dir que moltes startups s'han volcat en els altres, no? La paraula solidaritat ha estat molt present entre els emprenedors. Posa'm algun exemple de com la tecnologia, algunes idees innovadores, bueno, s'han posat al servei de la societat, no?
Realment és un dels temes més macos que ha passat aquests dies, també a destacar, dintre de la tristesa de la maleïda crisi del Covid-19, que hi ha hagut moltes startups que s'han llançat a fer accions solidàries. Han posat tecnologia a disposició dels metges, han posat tecnologia a disposició dels hospitals, han fet material sanitari a través d'impressions 3D, han portat tablets per afavorir la comunicació entre gent malalts, ingressats i familiars. Això és molt important. Ha hagut empreses com SocialCar que ha facilitat transport gratuït a treballadors sanitaris. S'ha ajudat a dotar de millors wifis als hospitals de campanya per afavorir tot el tema de la comunicació. Crec que hi ha hagut una aportació tecnològica molt important del sector startup, del sector més innovador de la societat, per afavorir els més necessitats, que en aquest moment era el sector sanitari i el que estava patint el Covid.
Ricard Castellet, també sabem que hi ha sectors més afavorits i altres menys. Els sectors més afavorits, doncs, les fintechs, el health, les telecomunicacions, i els més perjudicats, viatges, serveis per la llar, que això n'hem parlat, no? Siguem optimistes per això. Hi ha startups de casa nostra, Ricard, que van com un coet, no?
Sí.
Quines
són? De fet, aquest missatge, curiosament, que abans deia que, evidentment, que hi ha una preocupació pel tancament de rondes. Saps que les rondes és un dels factors, dels motors més importants de l'economia startup per accelerar els seus models de negoci. Doncs, escolta, aquestes setmanes, d'aquests darrers dies, setmanes, hem tingut una notícia, per mi, molt destacada, com una startup nascuda a Barcelona, Ona Technologies, ha tancat, que és un cercador de documents en el núvol, per dir-ho d'alguna manera, ha aixecat una ronda de 25 milions d'euros.
Déu-n'hi-do.
És una de les rondes més importants de l'any, ho serà. És una empresa que aporta una tecnologia de gestió de documentació a les empreses, que evidentment en el Covid aquest tipus de companyies de serveis tecnològics han aportat un valor addicional. Tu parlaves de sectors, quins sectors són els que estan millorant més? El sector salut, health tech, entertainment, però també totes les startups que porten a una millora del teletreball o una millora de la productivitat en temps de confinament o en temps de teletreball, que és el que ens vindrà després del confinament. Però tenim més casos. Una startup com Velvo ha aconseguit aixecar una ronda de 10 milions de dòlars. Una ronda també important, liderada per fons de Estats Units, per fons d'Argentina. És a dir, l'ecosistema startup de Barcelona i de Catalunya ja és capaç d'atraure inversors estrangers que veuen amb el que diem el deal flow, el teixit de startups, un lloc idoni perfecte per invertir. Més, tindrem més casos. Una plataforma com Bluebeers ha tingut també una ronda de finançament de 3 milions d'euros. Tot això s'ha aconseguit en un entorn complex de Covid, on no podies fer reunions presencials, on aquesta confiança que l'emprenedor o l'emprenedora s'ha de guanyar amb l'inversor, se la té que guanyar a través del Zoom o a través de plataformes de videoconferència, però s'ha fet. Estem en un moment de dificultats, però precisament les startups que aportin una solució millor i adequada a aquest moment tenen una oportunitat d'acceleració com possiblement mai a la història. Uh-huh. La crisi del Covid aporta acceleració i les solucions les aporten les startups.
Molt bé. Bona informació sempre de Ricard Castellet. Com sempre diu ell, Barcelona continuarà sent un hub tecnològic que jugarà a la primera divisió mundial dels emprenedors. I ho expliquem sempre al Revolució. Sempre un plaer escoltar-te i esperem seguir escoltant-te 150 programes més com a mínim. Ricard, una abraçada.
Una abraçada, Chantal. Content d'estar aquí amb tu.